Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Molt bon divendres, molt bon dia a tothom. Avui ens llevem amb 18 graus a Tremp, 22 graus a Mas de Barberans i 25 a Malgrat de Mar. Per tant, les temperatures, com ara deia el Tomàs Molina, han baixat una micona, com a mínim en comparació amb el que teníem dies enrere. De tota manera, la notícia continua estant a Veneçuela a aquesta hora. Continuem amb la mirada posada en els efectes dels dos terratrèmols que ahir vam tenir en aquell país.
No lo consigo para que me ayude o me mande personal para que nos ayude a sacar escombros porque mi hijo está en ahí. Por favor, aparezcan.
No sirven las autoridades, mejor sirven. Porque deberían estar los militares con toda la maquinaria que tienen allí ayudando a los venezolanos.
Protección Civil, Distrito Capital, La Guaira, todos abocados a salvar vida.
A Veneçuela continuen, doncs, les feines de recerca. El balanç oficial ha pujat aquesta matinada. 235 persones mortes. 235, segons el balanç oficial, i més de 4.000 persones ferides. Ara bé, aquesta xifra, la xifra de persones ferides, de persones mortes, s'afegeix a que una pàgina web, que és veritat que no és oficial, però una pàgina web que intenta trobar persones desaparegudes, assegura que hi ha 40.000 persones de qui les seves famílies no en tenen notícies des que va haver-hi el terratrèmol. 40.000 persones. Per tant, són persones que consten com a desaparegudes. Recordem que ahir a aquesta hora, quan començàvem el matí de Catalunya Ràdio, ja ens feien ressò que el Servei Geològic dels Estats Units calculava, feia una primera estimació, que la xifra de víctimes podria ser com a mínim de 10.000.
En el trayecto y dentro del carro ya que se movía, incluso esta mañana, y todavía tengo esa sensación de que se mueve el piso, ¿no?
Així ho explicava al matí de Catalunya Ràdio des de Veneçuela a l'Elisa, a qui el terratrèmol va enganxar a casa amb la seva parella i el seu fill de 10 anys. Han passat la nit en un parc davant de la recomanació que els van fer que no tornessin a casa, almenys com a mínim de moment. Els han dit que de moment no tornessin a casa. A aquesta hora val la pena que anem fins a Veneçuela. Podem saludar l'Oriol Humbert. Oriol, què tal? Molt bon dia.
Hola, què tal?
Oriol, tu vius a Caracas. Com estàs?
Sí, ja fa temps, estic a Caracas.
Com estàs ara mateix? Esteu bé?
La meva família, nosaltres bé, molts amics que no apareixen encara, però, bueno, aquí a Caracas, bé, de moment bé.
Hi ha hagut rèpliques del terratrèmol des d'ahir?
Sí, moltes, i bueno, no tan fortes com les que van patir ahir, però sí, n'hi ha. N'hi ha, i esperem que n'hi hagi més.
Sí, no? Perquè sou una zona, o esteu en una zona en què és bastant propensa a aquest tipus de terratrèmols.
Feia molt de temps que no, vull dir, a Veneçuela no, pràcticament no teníem aquest tipus de situació, però, bueno, sempre s'espera que després d'un terratrèmol de 7.5, més o menys, o 2, que van passar, perquè no va ser un, van ser dos, és normal que les rèpliques siguin, no?
On et va enganxar, tu, el terratrèmol o els terratrèmols?
Jo estava treballava... aquí era dia de festa, perquè se commemorava la batalla de Carabobo, la batalla d'independència, i estava a un centre comercial fent un treball de degustació de productes en el que treballo, i estaven transmitint el partit de futbol de Brasil a Escòcia, i ens va agafar ahir. I, bueno, va ser molt, molt fort, perquè la gent corria espantada, no?, per la situació, perquè va ser molt de temps i molt fort. No? Mm. I, bueno, buscar de trucar a la família, que no estava amb mi, i bueno, al final vaig arribar a casa 2 o 3 hores després, sense llum, i aunque no estic cerca o a prop d'on va ser a Caracas la pitjor part, estic a uns, no sé, 6-8 quilòmetres, bueno, aquí estaven sense llum i el meu edifici està complet, no? No va passar res.
Pel que has vist pels carrers, com estan? Perquè estan veient imatges, evidentment, dels serveis d'emergència, fent totes les feines de rescat contra rellotge. Com està la situació avui a Caracas, als carrers?
Bueno, la gent del municipi on van caure tres edificis, es demanen que no hi siguem allí si no tenim res a fer. Jo no vaig transitar per aquesta via, però n'hi ha molts edificis que estan afectats, no? Que tenen, no sé, grietes o que van caure cornisses, etc. Està molt, molt difícil la situació, la veritat.
L'Oriol Humbert és català, és viu a Caracas. Oriol, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho. Al matí de Catalunya Ràdio, una abraçada ben forta.
De res, una abraçada. Adéu.
Un altre trèmol de Veneçuela, que continua sent malauradament un dels temes del dia. Avui al matí de Catalunya Ràdio anirem en directe a Caracas diverses vegades. De fet, parlarem amb el president del Centre Català a la capital veneçolana, el Carlos Prieto. Ahir, a aquesta hora, al matí de Catalunya Ràdio, parlàvem amb el conseller d'Exteriors, que ens deia que no els hi consta, de moment, catalans ni entre les víctimes mortals ni entre les persones que han quedat ferides. A les últimes hores, el Ministeri Espanyol d'Afers Exteriors sí que ha comentat que els hi consta que hi ha, com a mínim, dues persones espanyoles que estarien entre les víctimes mortals. Avui, al matí de Catalunya Ràdio, també tractarem com s'afronten aquestes tragèdies. Ho farem amb el grup d'estructures col·lapsades dels bombers de la Generalitat, que, com el seu nom indica, és el que intervé en situacions on s'han esfondrat edificis. Però tornem a Caracas amb el periodista Bernat Lautaro. Bernat, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Com van aquestes feines de rescat? Ahir ens les explicaves en directe quan tot just començaven, ja portem 24 hores. Com estan anant?
Doncs a 24 hores, que sembla que faci una eternitat, la gent està abocada als carrers a ajudar-se els uns als altres. És impressionant veure com els veneçolans i les veneçolanes s'aboquen a ajudar a recollir les runes, a intentar treure en aquestes hores tan vitals a la gent que està fent cops entre el mig de les pedres, cridant per intentar sortir. I vaja, el que estem veient és per alguns edificis, per exemple, el municipi Libertador, fins a 25 persones han sigut rescatades, supervivents. També s'han tret persones que malauradament no han sobreviscut, però vaja, hem de dir que el poble veneçolà, quan s'ajuda, és una experiència molt bona de veure. Lamentablement, a pesar de tot, el que està sent més dramàtic és a l'estat de La Guaira, que és al front del mar. Estem parlant de més de 100 edificis que han sigut derruïts, que s'han enfonsat un darrere l'altre, han caigut com si fossin paper, i més de 70.000 famílies han sigut afectades allà, segons el govern. Ara mateix, aquest matí, ja després d'unes hores i de passar el primer impacte, hi ha hagut un desplegament cívico-militar comandat per el ministre de l'Interior, Justícia i Pau, Diosdado Cabello, que a través d'unes inversions estatals i privades, un conjunt d'això, ha aconseguit desplegar una sèrie d'empreses i de serveis d'emergència, de la policia i de l'exèrcit, per començar a ajudar en aquestes més de 100 edificis i 70.000 famílies que es troben afectades a La Guaira. La Guaira, estem parlant de que molta gent que feia vacances que venia de Caracas, sobretot a la ciutat de Cádiz a la Mar, es trobava ja pel dia de Sant Joan, el dia després, el dia 24, i que malauradament es trobava en aquells edificis. Hem vist molta gent de Caracas que ha pujat fins allà, que estava cridant pels carrers els noms dels seus familiars, amics, mig plorant. Ha sigut escenes molt fortes, molt esfereïdores, i vaja, la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja estan parlant de que el primer que s'ha de fer són les eines de rescat, les primeres 72 hores, intentar treure el màxim de supervivents, i després, llançaments d'emergència. Estem veient moltíssima gent dormint als carrers, dormint a camps de futbol, dormint a llocs improvisats a les places o a les autopistes, i que se'ls està començant a donar la primera atenció sanitària. Avui estan arribant ja els primers equips de Mèxic, Brasil, Qatar, El Salvador i Xile, d'ajuda internacional, i vaja, anirem fent aquest acompanyament d'aquesta situació tan urgent. Segons la ONU, ja hi havia 8 milions de persones a Veneçuela amb una situació de falta d'accés a l'aliment i a les necessitats bàsiques d'higiene. Aquestes xifres s'acceleraran i empitjoraran durant aquest doble terratrèmol.
Bernat, anem parlant durant aquest matí. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Una abraçada.
El Bernat Lautaro en directe des de Caracas pel matí de Catalunya Ràdio, explicant com va fer ahir durant aquestes primeres hores del terratrèmol. Insistim que el balanç oficial d'aquesta nit és de 235 mortes, com a mínim, perquè n'hi ha d'entrada 4.000 de ferides i després, segons fonts no oficials, n'hi ha 40.000 més de desaparegudes. En fi, el terratrèmol de Venezuela, insistim, que avui serà un dels temes claus aquí al matí de Catalunya Ràdio, sense oblidar l'incendi a la franja de Ponent, que ara mateix continua sense control. Són 4.000 hectàrees cremades, 3 municipis que han estat desallotjats i un altre que ha estat confinat.
Aunque estemos realmente preocupados, lo que confiamos es en que la llegada de la noche, el viento que va a reducir su intensidad y que bajen las temperaturas, ayude a parar el fuego. Que
és el que deia el president aragonès Jorge Azcón aquesta nit, confiant en que la nit ajudi a reduir la situació. De seguida anem en directe també a la franja de Ponent per conèixer l'última hora d'aquest incendi. I tot això sense oblidar el que ha estat el gran tema d'aquesta setmana, l'àmbit polític. Demà, Comitè Federal del PSOE, enmig de la pressió a Pedro Sánchez, després que, per exemple, Junts s'afegís ahir una moció que l'insta pràcticament a plegar.
La corrupció s'està normalitzant. La cultura de la corrupció s'està normalitzant. I esto trasciende a las siglas de los partidos políticos. Y si no corregimos esto, creo que quien se va a beneficiar son otras formaciones políticas que vienen con soluciones mucho más pueriles al momento que vivimos.
És el portaveu del Partit Popular, Jorge Semper, ahir en declaracions al matí de Catalunya... Borja Semper, ahir en declaracions al matí de Catalunya Ràdio. Avui al matí de Catalunya Ràdio, a l'espina de l'actualitat i la frase de la setmana, Muriel Ferrés i Sílvia Coppolo, ens fixarem en dos dels conceptes que han estat molt relacionats amb tota aquesta situació que envolta el Partit Socialista, com són els conceptes delatar i penedir-se. Abans, ens plantejarem un nou dilema amb la Judit Mascó, l'Àngel Llàcer i l'Elisenda Pineda. Ens preguntarem si són més de fred o de calor, ara que sembla que ja hem passat la primera onada de calor de l'estiu. I a les 11... Well, sometimes I go out by myself and I look across the water. Parlem amb l'Andrea Motis, que aquest diumenge farà un concert d'homenatge a Amy Winehouse al Palau de la Música. Després, les recomanacions del cap de setmana, la llista musical de Lluís Gavaldà, i deixeu-nos dir que del Mundial ara mateix continua aquest empat a 2, o s'ha acabat ja igual, no? El compartit entre Turquia i els Estats Units. Espera, que tinc el Mayol aquí, que m'ho actualitzarà.
Ha guanyat Turquia amb un gol al minut 90. Sí.
Turquia 3, Estats Units 2. Avui a les 9 del vespre hi ha un dels partits de la jornada. La França de Kylian Mbappé, la Noruega de Haaland, s'enfronten avui. Així comença aquest divendres. Benvinguts, molt bon dia a tothom.
El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
Doncs com duia la matinada. Amb el Mayol Roger, gràcies per aquesta actualització de Mundial.
Un petit apunt, que just quan estàvem baixant he vist que havia marcat Turquia, però ja està.
A banda d'això, amb què ens despertem aquest matí, Mayol?
Doncs mira, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia de Catalunya presenta el seu informe corresponent al 2025. Pel que ha transcendit, ha estat un any en què s'han registrat 353 incidències. És la xifra més alta des que l'entitat pren registre d'aquest tipus de discriminacions.
I a Brussel·les?
Amb un avís des de Roma. El cap de l'empresa d'aeroports de la capital italiana ha advertit que els aeroports de la ciutat es veuran obligats a suspendre el nou sistema de fronteres biomètriques de la Unió. Segons diu, és l'única manera d'evitar el que qualifiquen de desastre i de caos en l'arribada de turistes.
Amb què han anat a dormir els Estats Units?
Doncs amb pujada de preus. Apple ha anunciat que augmentarà un 20% el preu dels MacBooks i dels iPads. És una de les pujades més àmplies de la seva història que el fabricant de l'iPhone ha atribuït a l'escassetat de xips causada pel boom de la intel·ligència artificial.
I amb què dinaran avui a la Xina?
L'exèrcit taiwanès culmina avui 5 dies de maniobres militars. Segons diu, els exercicis tenen com a objectiu verificar la capacitat de les forces armades davant la creixent pressió militar de la Xina.
Avui és divendres 26 de juny i ara mateix temperatures altes. A Barcelona 27 graus, a Lleida 20, a la Seu 17 graus de temperatura. Avui un dia encara assolellat a tot arreu, potser la tarda amb alguna nuvolada al Pirineu sense precipitacions i amb temperatura que es manté alta, però no tanta calor com a principis de setmana. El cap de setmana es presenta assolellat dissabte, ja amb alguns primers ruixats. Diumenge els ruixats guanyaran terreny en l'àrea del Pirineu.
Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí un parell d'hores. Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. De moment, falta un minut per arribar a un quart de set. Ferran Francesc Soler, Sílvia Solanes, com esteu? Bon dia.
Bon dia.
I el que dèiem ara mateix, Venezuela continua buscant entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol de la matinada d'ahir. Els familiars de les víctimes parlen de mínim 40.000 persones que continuen desaparegudes.
Ho han fet en una plataforma en línia, mentre el balanç oficial de víctimes s'ha actualitzat aquesta matinada i parla ja de 235 morts i més de 4.000 ferits. Xifres elevades, però que podrien quedar molt curtes si tenim en compte que hi ha centenars d'edificis totalment ensorrats i zones absolutament devastades. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha confirmat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
Un dels primers països que han estès la mà per fer arribar ajuda humanitària a Venezuela han estat, ho dèiem ahir, els Estats Units.
De fet, aquesta catàstrofe mostrarà fins a quin punt els Estats Units estan disposats a donar suport a Venezuela després de l'operació d'aquest any que va deposar Nicolás Maduro. El govern nord-americà ha anunciat que destinarà 150 milions de dòlars a la reconstrucció del país. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
Altres potències com la Xina i l'Índia han tingut gestos semblants. També governs contraris al règim xavista com l'Argentina, Xile, El Salvador o l'Equador. Des d'Europa, alguns dels 27 ja hi han enviat equips.
Brussel·les, Bruno Fortegamires.
El que ha enviat la Unió Europea són equips de rescat i de recerca, vinguts des d'Espanya, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, la República Txeca i Luxemburg. Són els governs comunitaris que han respost a l'ajuda demanada per Venezuela. Els trasllats es coordinen des de Brussel·les, per part de la Comissió Europea. Eva Hernsijova n'és la portaveu.
Estem preparats per intervenir. Els nostres socis ja són sobre el terreny. La Creu Roja està donant a terme les operacions de rescat i estem preparats per mobilitzar assistència.
Espanya, en concret, ha enviat un avió amb soldats de la Unitat Militar d'Emergències i materials de primers auxilis, com ara mantes, màrfegues o pastilles per potabilitzar l'aigua. Des de Brussel·les, Bruno Fortegamires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Per cert, que les associacions catalano-venezolanes avui han de concretar com s'organitzaran els punts de recollida de material humanitari. Maria Costa.
Una quinzena d'entitats es van reunir ahir a la tarda a Barcelona per començar a articular el dispositiu. Funcionarà a través de punts de recollida per enviar principalment material sanitari de primers auxilis. José Luis Acuña és el president de l'Associació Catalano-Venezolana Asocavent.
Habrán puntos de recogida. No hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios. Hay un aeropuerto que está cerrado para vuelos comerciales. No sabemos si está cerrado para ayudas humanitarias. De todas maneras, hay unos 5 o 6 aeropuertos internacionales más, de manera que el aeropuerto no va a ser la limitante.
L'Ajuntament de Barcelona ha ofert efectius als bombers de la ciutat i una línia de subvencions de 300.000 euros per ONGs amb seu a Barcelona i que estiguen treballant a Venezuela. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Passen 2 minuts ara mateix d'un quart de set. L'altra notícia de la nit és que els bombers han treballat tota la matinada en l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que de moment porta cremades més de 4.000 hectàrees de camps de conreu.
El foc es va declarar entre Tamarit de Llitera i el Campell i les flames van avançar molt ràpidament atiades pel vent. Es van haver de desallotjar 3 municipis i confinar-ne un altre. Avui les feines d'extinció continuen amb un ampli dispositiu format per bombers del govern de l'Aragó i efectius de la Unitat Militar d'Emergències. La hipòtesi principal és que l'incendi es va originar per una màquina que treballava segant el camp.
Anem al Campell, Júlia Albacar.
Durant la nit han continuat treballant les brigades terrestres i efectius de la UME a l'espera de recuperar durant la jornada d'avui l'activitat de tots els mitjans desplegats ahir. Tot plegat per intentar contenir les flames que han arrasat majoritàriament conreus i camps de cereal. 240 veïns dels nuclis de Sanaüi, Alins i Calassans han passat la nit fora després que els desallotgessin ahir al migdia per la proximitat de les flames. El president aragonès, Jorge Azcón, ha remarcat que la prioritat és protegir la població, però celebra que no hi ha víctimes humanes.
Hayamos conseguido que no solamente no haya que lamentar vidas humanas, que es lo más importante, sino que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados.
El foc té forma sobretot allargada i hauria començat per un incident de cega. Des del Campell, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
I després, en l'actualitat política, l'endemà que Pedro Sánchez reiterés la seva intenció d'esgotar la legislatura, el ple del Congrés, amb els vots del Partit Popular, Vox i Junts, l'ha instat per primer cop a sotmetre's a una qüestió de confiança, assumir responsabilitats per la corrupció i a plegar.
pel PSOE no ha canviat res, malgrat els retrets dels seus socis per la poca autocrítica del president espanyol.
Madrid, Àngels Lafuente.
Una moció de confiança que ha tirat endavant amb els vots del PP, Vox i també amb els de Junts, un suport que Núñez Feijóo espera que es mantingui.
La Cámara se ha manifestado doblemente. Presenta usted una cuestión de confianza, presenta usted su dimisión. Por tanto, vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
Pel govern, la moció del PP aprovada al Congrés no canvia res, té un efecte polític zero i defensen que continuen aprovant iniciatives, tot i les peticions d'anar a eleccions per part de l'oposició i d'alguns socis per la falta de propostes i d'autocrítica del president espanyol.
Ara mateix són les 6:20. Altres notícies també de l'actualitat i una que ens afecta de prop. 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió. La Unió Europea de Radiodifusió, la coneguda com la UER, és la principal associació de mitjans públics del continent.
Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General de la UER, que ha donat llum verda a una modificació dels seus estatuts que ha permès a 3CAT integrar-se a l'organització com a membre auxiliar.
Praga, Jordi Regàs.
3CAT, després d'intentar-ho durant molts anys, ha entrat a la Unió Europea de Radiodifusió, coneguda també com a EBU. És el club exclusiu al que pertanyen la BBC, la RAI o Ràdio Televisió Espanyola. Això ha estat possible gràcies a una reforma dels estatuts interns, votada aquest dijous, que permet l'entrada de corporacions no estrictament estatals. La presidenta de la corporació, Rosa Romà, ha celebrat la notícia.
Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
Des de Praga, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Jordi. I notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. L'Ajuntament de Barcelona obre un expedient sancionador a l'empresa New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb 3 menors a causa d'una situació d'impagament del lloguer. És una empresa que es dedica a comprar pisos per convertir-los en habitatge compartit. És la que es coneix com a coallotjament.
El desnonament va ser al maig a l'Eixample i el motiu de l'obertura de l'expedient és que l'empresa no va oferir un lloguer social a la família abans de fer-la fora, tot i que tenia acreditada la situació de vulnerabilitat. Fons municipals confirmen que si l'expedient acaba amb sanció, la multa podria anar dels 9.000 als 90.000 euros. Joan Ramon Riera és comissionat d'habitatge de l'Ajuntament.
Tècnicament hem de complir la llei sí o sí, i hem d'actuar i hem d'obrir els expedients que toquen en cada moment, però a la seva vegada, políticament, estem molt compromesos amb les responsabilitats que tenen els grans tenidors especialment per poder garantir el dret a l'habitatge. I aquí tots tenim la nostra part de responsabilitat.
El Sindicat d'Habitatge Socialista, que acompanya la família desnonada, reclama més mesures en el marc de la taula de mediació oberta entre l'Ajuntament i la propietat. Anna Olesi n'és la portaveu.
L'única mesura que pot solucionar aquest conflicte és l'expropiació, que marxi sense un euro de benefici. És l'única mesura que nosaltres tenim la certesa de que podrà solucionar aquest conflicte.
I és una de les novetats del matí. Catalunya rebrà 567 milions extres en els pròxims 2 anys per part del govern espanyol per les persones que tenen un grau reconegut de dependència.
Es tracta d'una injecció de diners que es farà efectiva a partir de l'1 de juliol.
Més detall, Xavier Forment.
Els principals increments es produiran en les persones que tenen reconegut un grau 3 de dependència. En aquest cas, augmentarà la quantia un 128%. A les que tenen grau 2, l'augment multiplicarà la xifra per 2. Aquest any, Catalunya rebrà un augment de 189 milions d'euros i, de cara a l'any que ve, 378 milions més. Segons el govern espanyol i amb dades de l'Imserso, a Catalunya hi ha gairebé 300.000 persones amb prestacions reconegudes. A partir d'aquí, faltarà saber com el govern de la Generalitat aplicarà aquest augment de finançament. Si ho farà augmentant les prestacions o bé millorant les condicions laborals del sector. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
I de les últimes hores, el Congrés ha aprovat castigar penalment amb fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per les persones LGTBIQ+.
Són els mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona que fins ara es castigaven amb sancions administratives. La iniciativa preveu penes de 6 mesos a 2 anys i multes econòmiques per qui apliqui o practiqui aquestes teràpies que la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, qualifica de tortures.
Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
La reforma del Codi Penal impulsada pel PSOE ha tirat endavant amb 178 vots a favor. El PP s'ha abstingut i només Vox hi ha votat en contra. La modificació de la llei ha de passar ara pel Senat, que podria canviar-la i retornar-la al Congrés per sotmetre-la a una segona votació.
6 minuts i arribarem a 6:45. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Moment de repassar 3 titulars de cultura en 3 cançons. Marta Viana, què tal? Molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
La primera.
Ha sido una maldita suerte conocer tu ritmo y tu manera de mover los pies. 2 gotas de agua resbalando en el cristal. Y esa noche que brillaba mientras tú la iluminabas empezaba a amanecer.
Y todo, y
Fittipaldis anuncia 42 concerts a Espanya per tancar la seva gira Aullidos Tour fins al maig del 2027. Al febrer, els dies 11 i 12, actuarà al Gran Teatre de Liceu de Barcelona i al desembre també passarà per Tarragona. Les entrades es poden comprar a partir de la setmana que ve, dia 30 de juny.
La segona.
Avui comença el Festival Nits d'Occident als Jardins de Pedralbes. El concert inaugural és de Cesc Sant Salvador a les 9 del vespre i pel festival també hi passaran artistes com Sting, Rafael, Vanessa Martín, Zaz, Rosario o Gente de Zona.
I la tercera.
Amb un vi natural, amb un vinya del mar, mentre hi sigui a vosaltres a mi m'és igual. I eternes les converses que allarguem fins tard i ens queda clar.
I així sona Era Això, la nova cançó dels Tiets, la primera d'aquest 2026. El tema l'ha produït Pep Saula de Sexen i vol convertir-se en la nova cançó d'estiu.
Era això, tot el que buscava tenia ben a prop. Oh, oh, oh. Tot i que els anys ens passin...
5 minuts i arribarem a 6:45 en els esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
De seguida anem al Mundial, però abans, important, el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala.
Victòria a la pista del Pozo de Múrcia, 4-6 a la pròrroga, 4-4 al final del partit. Primera Lliga de Javi Rodríguez com a entrenador, 8ª de la història del Barça.
Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor, en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
El Barça ha tornat a guanyar una Lliga 3 anys després, ha derrotat per 15ª vegada en una final el Pozo de les 15 en què s'han enfrontat entre totes les competicions. I el Club Blaugrana, que encareix el preu dels abonaments a l'Spotify Camp Nou en un 30%.
Canvis al Barça de bàsquet després de la tercera temporada consecutiva sense títols.
Xavi Pujol, director esportiu, Paolo Galvia té la banqueta, els dos amb què treballa el club ara mateix, tots dos arribarien del Baskonia, el futur de Claiborne és incert i Miles Cale i Miles Norris marxaran. Adam Hanga deixa el Joventut i el Manresa fitxa el pivot Eric Vila del Gran Canària. Alemanya, que perd 2-1 amb l'Equador al Mundial de Futbol, tot i que acaba primera de grup, Curaçao 0, Costa d'Ivory 2, Tunísia 1, Països Baixos 3, Països Baixos classificats, jugaran contra el Marroc als setzens, Japó 1, Suècia 1, les dues classificades, Turquia 3, Units 2, els nord-americans acaben com a primers de grup i Paraguai 0, Austràlia 0, els australians classificats. A la jornada d'avui destaquem Noruega-França a les 9 de la nit i l'Uruguai-Espanya a les 2 de la matinada. Alexia Putellas, que fitxa pel London City, i mentrestant, a Igualada, celebracions pel títol a l'Hockey Lliga. Parlaments de l'Ajuntament, rua pels carrers de la ciutat, ofrena la Basílica de Santa Maria.
Avui, a partir de les 11 del matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb l'Andrea Motis, cantant, trompetista, bàsicament perquè aquest diumenge fa un concert al Palau de la Música, que es diu To Amy, amb el Barcelona Gospel Messengers, que és un homenatge a l'Amy Winehouse. Avui ens vindrà a veure l'Andrea Motis a partir de les 11, aquí al matí de Catalunya Ràdio. De moment, ens acostem a 6:45. Val la pena saber per què val la pena llevar-se amb el Joel Díaz. Bon dia, Joel.
Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se és recordar que estem a l'anomenat mes de l'orgull LGTBIQ+, concretament, el mes de juny. I mireu, jo d'entrada, això de dedicar dies i mesos a les coses, doncs em sembla una mica absurd, però en aquest cas concret, què voleu que us digui? Crec que sí que cal. El dia de l'orgull en concret és el diumenge que ve, el dia de les desfilades i les festes i els parlaments, però durant tot el mes de juny la comunitat LGTBIQ+, doncs es dedica bàsicament a això, a mostrar orgull. Orgull contra la vergonya i contra la discriminació social i legislativa. I també contra la violència, perquè, amics i amigues, la gent LGTBIQ+, segueixen rebent violència. No fa gaire, les membres del grup Fades van haver de cancel·lar un concert a Vilassar de Mar per culpa de la violència física i verbal que els arribava des del públic. És una autèntica vergonya que a aquestes alçades la gent encara hagi d'aguantar agressions per la seva orientació sexual i identitat de gènere. I la prova que encara que a priori sembli ja del tot normalitzat, el discurs de l'orgull segueix sent molt necessari.
I per arribar a dos quarts aquesta cançó dels Goo Goo Dolls, Iris, que per cert s'ha posat una altra vegada de moda en els últims anys, tot i que és dels anys 90, bàsicament per vídeos a les xarxes socials. Una mica pel que deia ara el Joel, la cançó diu: només vull que sàpigues qui sóc, només vull poder ser qui sóc. Avui, l'Observatori contra la LGTBI-fòbia de Catalunya presenta el seu informe corresponent al 2025. Recordem que, pel que ha transcendit, parlen de 353 incidències, la xifra més alta des que registren aquestes dades. Són dos quarts de set. Titulars d'aquest divendres amb Francesc Soler i Sílvia Solanes, que passen, evidentment, per Veneçuela. El balanç oficial de víctimes del doble terratrèmol ja puja a 235 morts i 4.300 ferits.
Aquí acabo de salvar un bebé. Vente, mi niño, vente pa acá, ven.
Unes xifres que podrien quedar molt curtes perquè el nombre de desapareguts és a hores d'ara de prop de 40.000 persones. Exteriors ha informat que hi ha dues víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
Ara fa uns minuts, aquí al matí de Catalunya Ràdio, parlàvem en directe amb el periodista Bernat Lautaro, en directe des de Caracas.
Intentar treure en aquestes hores tan vitals a la gent que està fent cops entre el mig de les pedres, cridant per intentar sortir, per exemple, al municipi Libertador, fins a 25 persones han sigut rescatades, supervivents.
També hem parlat només començar amb l'Oriol Humbert, que viu a la capital veneçolana.
Molt fort, perquè la gent corria espantada, no?, per la situació, perquè va ser molt de temps i molt fort. No? Buscar de trucar a la família, que no estava amb mi.
A Veneçuela continuen les feines de rescat. Són diversos els governs internacionals que estan plantejant ajudes i també les entitats. Avui, de fet, les associacions catalano-veneçolanes han de concretar com s'organitzaran els punts de recollida de material humanitari a Catalunya per enviar-lo a Veneçuela.
Ho explica Catalunya Ràdio el president de l'associació Asocaven, José Luis Acuña.
No hace falta todo en Venezuela. Entonces estamos coordinando desde Venezuela para acá cuáles son realmente los insumos necesarios.
I dedicarem avui l'atenció de bona part del matí de Catalunya Ràdio a la situació de Veneçuela. Tornarem a Caracas, tornarem a Veneçuela i sentirem, entre d'altres, el testimoni del Carlos Prieto, que presideix el Centre Català de la capital veneçolana, o del Gustavo Duque, que és alcalde de la població de Chacao, una de les més afectades. També parlarem amb l'Ivan Bagan, que és responsable del grup d'estructures col·lapsades dels bombers de la Generalitat, que es dediquen, com el seu nom indica, a situacions en què un immoble s'ha esfondrat del tot o parcialment, perquè ens expliqui com s'organitzen les tasques de rescat. Parlant dels bombers, aquí. Els bombers han treballat tota la matinada en l'incendi que ahir es va declarar a la Franja de Ponent.
El foc iniciat entre Tamarit de Llitera i el Campell ha cremat ja més de 4.000 hectàrees de conreu. Jorge Azcón, president aragonès.
Que hayamos conseguido que esencialmente no haya entrado en ninguno de los municipios afectados es evidente que tenemos que seguir con toda la precaución, tenemos que seguir con todo el cuidado.
I mentrestant, el Congrés dels Diputats demana a Pedro Sánchez que plegui o se sotmeti una qüestió de confiança. Junts ha votat aquesta proposta del PP.
Sentim el ministre Félix Bolaños i el líder popular Alberto Núñez Feijóo.
Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones, con lo cual ha sido un pleno muy positivo que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
Vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
Junts es continua desmarcant d'una eventual moció de censura i insisteixen a demanar a Sánchez que s'aparti.
I una de les fotos de les últimes hores és la que s'han fet la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el rei, Felip VI, amb la qual, segons diuen les dues bandes, segellen la normalització de les relacions entre Mèxic i Espanya.
S'han reunit al Palau Nacional de Mèxic, on han parlat sobre la importància dels pobles originaris, tot plegat després que el monarca espanyol admetés que durant la conquesta hi va haver molts abusos.
I 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió.
És la principal associació de mitjans públics del continent i compartirà espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Televisions, la RAI o Ràdio Televisió Espanyola. Rosa Romà, presidenta de 3CAT, en declaracions a Catalunya Ràdio.
Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
I us ho avança al matí de Catalunya Ràdio. L'Ajuntament de Barcelona obre un expedient amb una empresa que es diu New Amsterdam Developers per haver desnonat una família amb tres menors per una situació d'impagament del lloguer.
Fons municipals apunten que si l'expedient acaba amb sanció podria anar dels 9.000 als 90.000 euros. Joan Ramon Rieres, comissionat d'habitatge de l'Ajuntament.
Políticament estem molt compromesos amb les responsabilitats que tenen els grans tenidors, especialment per poder garantir el dret a l'habitatge. I aquí tots tenim la nostra part de responsabilitat.
I el Congrés ha aprovat penalitzant fins a 2 anys de presó les anomenades teràpies de conversió per persones LGTBIQ+.
Són els mètodes destinats a modificar o negar l'orientació sexual, la identitat sexual o l'expressió de gènere d'una persona. Ana Redondo, ministra d'Igualtat.
Estamos avanzando en contra de todo tipo de terapias que violentan la dignidad de las personas y que son tortura y tratos inhumanos y degradantes.
Catalunya estrenarà un sistema intel·ligent, pioner, diuen, per detectar a distància situacions perilloses o incompliments en els camions.
Gràcies a uns sensors que passaran al vehicle, llegiran la matrícula i obtindran dades de tacògraf. En cas que calgui, els farà desviar als antics peatges de Martorell. Ramon Lamiel és director del Servei Català de Trànsit.
Això ens ha d'ajudar molt, també, a ser selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
I repassem les portades de la premsa amb el Marc Jurado. Marc, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Avui sí que el terratrèmol de Veneçuela apareix a tot arreu, eh?
Exacte, i havia passat de matinada, els diaris no ho recollien. Avui fotos i titulars a tota pàgina. Comencem per les paraules, després ens fixem en les imatges. Catàstrofe a Veneçuela, diu l'Ara. Dos terratrèmols sacsegen Veneçuela, titula El Periódico. Un terratrèmol que deixa un rastre de mort i devastació, afegeix La Vanguardia. A Madrid, El País Concís, titula Devastació a Veneçuela. I El Mundo recull les paraules d'un veneçolà que diu textualment, rescatem la gent amb les ungles. Aquí no hi ha arribat ningú. Pel que fa a les imatges, impacta precisament la del Mundo, amb un cos perfectament visible d'esquena, això sí, entre la runa, a La Vanguardia, i veiem una dona tapant-se les orelles i darrere un edifici parcialment ensorrat, i El Periódico una muntanya immensa de runa i una quinzena de persones caminant i pel damunt per mirar de rescatar algú. Altres temes de portada, ara ho dèiem, el PP, Vox i Junts aproven al Congrés demanar la dimissió de Sánchez, diu El País, i l'Ara ha fet número i explica que falten 142.000 pisos a Catalunya. Les llars dediquen un terç dels ingressos a l'habitatge.
I avui a Organyà, a l'Alt Urgell, es desperten amb 18 graus. Al migdia arribaran els 34. A Badalona, al Barcelonès, ara mateix n'hi ha 25. La màxima prevista, disculpeu, és de 32. Avui molt de sol, però hi ha menys calor. Tomàs Molina.
Sí, baixada de la temperatura a partir de diumenge i sobretot la setmana vinent. De moment, avui un dia de sol, encara amb calor, amb temperatures que però quedaran per sota dels 37 graus a la major part del país. Dissabte, sol, temperatura sense canvis. Diumenge, ja més nuvolades al Pirineu a la tarda, fins i tot amb algun ruixat. I ja ho diem, dilluns, dimarts de la setmana vinent, guanyen terreny els ruixats i, sobretot, baixen les temperatures.
I després que el Departament d'Educació s'hagi fet enrere en l'obligatorietat que en els nous mestres i professors tinguin el nivell C2 de català a partir del curs vinent, el comentari del dia del Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. El Departament d'Educació s'ha fet enrere i ha tornat a ajornar l'obligatorietat del nivell C2 de català pels docents. Els responsables polítics del RAM de l'escola justifiquen la mesura adduint que no hi ha prou docents per cobrir la demanda i que els mestres hauran de comprometre's a obtenir el títol durant el curs 2026-2027. Aquesta és una excusa de mal pagador i de nefastes conseqüències polítiques, perquè el govern deixa entendre que la nostra llengua no és un incentiu laboral, sinó un impediment per tenir feina. Per altra banda, i dit d'una forma molt clara, si no obliguem els nostres docents a tenir un bon nivell de llengua, com coi es pensa l'administració que podem normalitzar l'ús del català a les aules i als carrers? Quina diferència hi haurà, en definitiva, entre un mestre que ensenyi dins i fora de Catalunya? Consellera, govern, avui esteu suspesos.
Aviam, Robert. Aviam. D'entrada, és Espanya.
Sí.
És el Mundial del 82.
Sí.
I els oients més joves no els hi dirà res, els més granadets sí. Les germanes Hurtado són les que canten aquesta cançó.
Sí, com que la melodia oficial, un pas doble insults que interpreta Plácido Domingo, no té grapa, doncs les germanes Hurtado fan aquest Viva España, vamos a ganar, que posa un punt alegre davant la melodia avorrida del Mundial d'Espanya del 1982. La lletra de les Hurtado té clàstics masclistes.
Home.
Diu que les dones es queden a casa babejant amb els buenorros futbolistes del Mundial, mentre els seus marits només tenen ulls pel futbol. El tema s'acaba adoptant com la cançó del Mundial. Viva España, vamos a ganar. Viva España, no nos veteran. Será en la liga gran final y nuestro equipo jugará con coraje, con nobleza y su puñal. Itàlia va guanyar el Mundial en una final al Bernabéu davant Alemanya Federal, Paolo Rossi davant Rummenigge, un Mundial que ens va deixar un Brasil-Itàlia històric al camp de la carretera de Sarrià.
Sí, senyor. En fi, no tinc paraules.
Jo tampoc. Estic totalment...
Que ha passat els matiners avui de Catalunya Ràdio, Canalies?
Doncs mira, hem pogut confirmar que tenim els oients més optimistes de la ràdio. Hem parlat amb la Maria aquest matí, gràcies a ella. Doncs això, podem confirmar que de 5 a 6 del matí passen coses com aquesta.
Veuràs, és que estic de vacances, però el meu marit, no sé què va sopar ahir a la nit, però no para de roncar. I davant de la desesperació dic, mira, dic, saps què? Posa els auriculars. I tu, bon ençal, perquè és que estic ja desesperat.
Podem confirmar que el marit segueix roncant?
Sí.
Podem apropar una mica el telèfon per sentir-lo en directe?
A veure.
Sí, sí. Sí, sí, però a més a fondo, Maria. A fondo.
Bueno, dilluns el marit a matinés, eh?
Home, sí, dilluns truquem
altres. Li hem de donar dret a rèplica,
sí,
el pobre.
Per favor, és que sabeu que havia sopat botifarra amb seques.
Ah, clar.
Clar, a veure, no, i una cremeta lleugereta, perquè sí, la botifarra amb seques, tot allò t'acaba pujant per nassos.
Oi, amb aquesta calor, això encara...
Fot un fermentat a la panxa.
Una bomba de rellotgeria. On són festes avui?
Avui arrenca la festa major de Sant Pere al Masnou a les 6 de la tarda i a la plaça d'Ocata. Hi haurà subhasta cantada de peix a les 8, cercaviles, terra, mar i foc des de diferents barris i fins a la platja d'Ocata. A les 10 també a la platja d'Ocata hi haurà el paregó de festa major i a 11:15, a on? A la platja d'Ocata, concert amb Always Drinking Merchant Band, Sabor de Gràcia i Didi DJ.
No m'ha quedat clar on és la festa?
Ui, ara t'ho diré, no ho diries mai, a la platja d'Ocata.
Oh. Gràcies, Carles. I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral.
Platja d'Ocata.
No, en aquest cas, és el partit de Turquia als Estats Units i les fotografies d'alguns actors que han assistit de matinada al partit. Entre el públic, Leonardo DiCaprio, Colin Farrell, Scottie Pippen, Ashton Kutcher i una imatge que ja ha fet definitivament la volta al món, com és Brad Pitt i Edward Norton celebrant un dels gols, tots dos actors, companys de repartiment de la pel·lícula El Club de la Lluita del 1999.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de l'Anna Maria Àries, responsable del bar del Parc del Laberint d'Horta, un establiment que funciona per concessió pública. Des de l'inici del brot de pesta porcina africana, el bar està obert, però el parc tancat. L'Anna Maria diu que en aquesta situació el negoci és insostenible i lamenta que, mentrestant, al Palau del Laberint d'Horta s'hi hagi inaugurat una exposició i que a la zona zero del brot s'hi estigui rodant una pel·lícula.
Portem 4 mesos amb el joc dels nens que està dintre del parc tancat perquè no es pot trepitjar. El parc del Laberinto, que està a darrere del meu bar, no es pot ni trepitjar ni caminar.
L'Ajuntament respon que podrà deixar sense efecte el pagament del cànon a la Guingueta si es presenta la sol·licitud corresponent. D'altra banda, la Generalitat justifica el rodatge de la pel·lícula perquè les restriccions sí que permeten l'activitat econòmica.
636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos de 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
Catalunya Ràdio.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees han reprès els avanços gràcies a la caiguda del preu del petroli i a la millora de la intel·ligència artificial pels bons resultats de Micron Technology. L'IBEX va remuntar ahir un 0,64% fins als 19.500 punts. Avui el preu del barril de Brent continua a la baixa, se situa en $73, nivells d'abans de la guerra. El DAX d'Alemanya va sumar un 1% i el CAC de França un 0,55%. Pel que fa als parquets asiàtics, el principal índex de Tòquio, el Nikkei, cau prop de més d'un 4%, perdoneu, aquest matí, per la recollida de beneficis després de les xifres històriques que va marcar ahir. A Hong Kong, el Hang Seng baixa també un 2%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda, un llibre d'Empúries.
No et perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
Com a maleta experta en viatges et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva amb els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
El matí de Catalunya Ràdio.
2:03 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
I ho fem pendents de Veneçuela, que busca entre la runa possibles supervivents del doble terratrèmol que ahir a la matinada va sacsejar bona part del país. Els familiars de les víctimes ja han notificat gairebé 40.000 persones que continuen ara mateix desaparegudes.
Ho han fet a través d'una plataforma en línia, mentre el balanç oficial de víctimes s'ha actualitzat aquesta matinada i parla de 235 morts i més de 4.000 ferits. Xifres elevades, però que encara podrien quedar curtes si es té en compte que hi ha centenars d'edificis totalment ensorrats. El país espera amb urgència l'arribada d'ajuda humanitària. El Ministeri d'Exteriors espanyol ha confirmat que hi ha 2 víctimes mortals i 80 desapareguts de nacionalitat espanyola.
Un dels primers països que han estès la mà per fer arribar ajuda humanitària a Veneçuela són els Estats Units.
De fet, aquesta catàstrofe mostrarà fins a quin punt els Estats Units estan disposats a donar suport a Veneçuela després de l'operació d'aquest any de deposar Nicolás Maduro. El govern nord-americà ha anunciat que destinarà 150 milions de dòlars a reconstruir el país. Marco Rubio és el cap de la diplomàcia nord-americana.
La necessitat més immediata és recerca i rescat. Això és el que fa falta ara mateix. S'ha de rescatar la gent de la runa. En 48 hores o moriran, i aquesta serà la nostra primera línia de rescat.
Els sismòlegs alerten que en les pròximes hores i dies són probables les rèpliques del doble terratrèmol.
Veneçuela es troba al límit entre la placa del Carib i la placa sud-americana. El moviment i el fregament entre aquestes dues plaques fan que s'acumuli tensió durant anys, i quan aquesta energia s'allibera de manera sobtada generen aquests sismes de gran intensitat. Eulàlia Massana és catedràtica de Geodinàmica de la Universitat de Barcelona.
Veneçuela està en un límit de plaques, i el moure d'un cantó respecte a l'altre, però està la falla enganxada pel fregament, perquè no pot lliscar suaument, doncs el dia que llisca, ho llisca tot de cop. I a Veneçuela passa això.
Els bombers han treballat aquí tota la matinada en les feines d'extinció de l'incendi que es va declarar ahir a la Franja de Ponent i que ha cremat més de 4.000 hectàrees de camps de conreu.
El foc es va declarar entre Tamarit de Llitera i el Campell, i les flames van avançar molt ràpidament atiades pel vent. Es van haver de desallotjar 3 municipis i confirmar-ne un altre. Avui les feines d'extinció continuen amb un ampli dispositiu format per bombers del Govern d'Aragó i efectius de la Unitat Militar d'Emergències. Les hipòtesis principals és que l'incendi es va originar per una màquina que treballava segant el camp.
Política. El Congrés ha aprovat amb els vots de Junts una moció del PP que demana a Pedro Sánchez que dimiteixi o es sotmeti a una qüestió de confiança per l'acumulació de casos de corrupció.
Pel govern, la votació no té cap efecte polític, mentre que el PP diu que es pren seriosament el resultat. Sentim el ministre Félix Bolaños i el diputat i el líder popular Alberto Núñez Feijóo.
Hemos ganado la inmensa mayoría de las votaciones, con lo cual ha sido un pleno muy positivo, que hemos seguido avanzando y seguimos aprobando medidas.
Vamos a ver qué es lo que da de sí. Desde luego yo me lo he tomado muy en serio. Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación.
Junts insisteix, però, en la seva proposta que Pedro Sánchez aparti, que el Congrés voti un nou president per acabar la legislatura.
I notícia destacada també de les últimes hores, 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió, la principal associació de mitjans públics del continent.
Compartirà a partir d'ara espai amb grans corporacions públiques com la BBC, France Television, Radio Televisió Espanyola o la RAI. Ho ha aprovat a Praga l'Assemblea General, que dona llum verda a una modificació dels seus estatuts. Han creat una nova categoria que permet l'entrada per primera vegada d'una corporació que no és d'àmbit estatal, i la corporació catalana s'hi integrarà com a membre auxiliar. Rosa Romà, presidenta de 3CAT.
Molt emocionats de finalment haver-ho aconseguit, estar dins de l'EBU, és importantíssim per tot el que ens implica de tenir més veu a Europa, enfortir la nostra llengua, la nostra cultura, les oportunitats de col·laborar amb altres corporacions.
Amb aquesta decisió reforça la presència del 3CAT en l'escena audiovisual europea i sobre la porta una difusió més gran dels continguts en català. Catalunya Música ja en forma part des del 2009. De moment, això sí, 3CAT no podrà participar en el Festival d'Eurovisió.
Més notícies. Catalunya estrenarà l'any que ve un sistema intel·ligent pioner per enxampar els camions que infringeixen les normes sense haver-los d'aturar. Roger Santaló.
Aquest nou sistema pesarà els vehicles en moviment amb uns sensors, llegirà les matrícules i obtindrà dades de tacògrafs o altres requisits. Si detecten cap anomalia, s'ordenarà als conductors que es desviïn als antics peatges de Martorell, la Llagosta, la Roca del Vallès, la Jonquera i Vilaseca per fer-los una inspecció policial i sancionar-los en cas d'irregularitat. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
Això ens ha d'ajudar molt també a ser selectius a l'hora de controlar aquesta autopista. Per tant, la informació serà determinant i bàsica.
La tecnologia té un cost de gairebé 4 milions i mig d'euros i estarà en ple funcionament d'aquí un any. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
I a finals de setembre es tancarà el principal accés a l'estació de Sants, el de la plaça dels Països Catalans.
Se n'obrirà un que ja quedarà com un dels definitius per la banda Mar, la del Parc d'Espanya Industrial.
Barcelona, Joan Garcia.
Serà un dels canvis que veurem més aviat a les obres que transformen l'estació central de Barcelona, que doblarà l'espai actual de Rodalies, que creixerà per la part de la plaça dels Països Catalans, fins on ara arriben els taxis. L'espai destinat a l'alta velocitat serà el triple de l'actual i ocuparà tota la banda muntanya, la del costat de l'estació d'autobusos, amb dos nivells. Ara s'estan fent les obres de la primera fase, que acabaran d'aquí dos anys. Es remodela el vestíbul, la plaça, que serà una zona verda en fons, i l'entorn, amb una inversió de 150 milions per part d'Adif. Des de Barcelona, Joan Garcia, Pomatí, de Catalunya Ràdio.
I llibertat vigilada per al menor acusat d'atropellar mortalment un usuari de patinet.
Els fets van passar durant la revetlla de Sant Joan en un camí entre Lleida i Torrefarrera, al Segrià. Segons la investigació, el menor conduïa un cotxe sense carnet quan va atropellar un home de 35 anys que circulava en patinet i va fugir del lloc de l'accident. Els Mossos el van detenir hores després a la ciutat de Lleida. El jutge que li ha pres declaració el deixa en llibertat vigilada i li ha imposat un tractament terapèutic mentre continua la investigació pels delictes d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i conducció sense permís.
La crònica cultural d'avui la comencem parlant de teatre.
Després d'una guerra perduda, no hi ha res més trist que una guerra guanyada.
L'Albada de Jaume Vinyes i dirigida per Oriol Broggi s'ha estrenat al Teatre La Biblioteca Barcelona dins del Festival Grec. És una tragicomèdia contemporània que fa salts al passat des de la Barcelona dels Jocs Olímpics a moments clau de la història de l'estat espanyol com la Guerra Civil, la postguerra i la transició.
Montse Pujol.
El muntatge presenta un diàleg entre generacions que necessiten explicar-se entre elles per tractar fets que van des del 1936 fins al 1992 amb diferents mirades. Oriol Broggi, el director, destaca la força del text de Jaume Vinyes.
L'autor explica que és un homenatge de les seves àvies, el director hi col·loca unes fotos dels seus avis o de les seves àvies. Sí que és veritat que... I l'espectador, perdó, seguint el raonament, l'espectador hi veu les seves àvies i els seus avis, la seva història.
L'Albada s'estarà a la Biblioteca de Catalunya fins al 30 de juliol. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
I atenció a això, perquè si us vau quedar sense poder veure Fito i Fitipaldis, tindreu una nova oportunitat.
Ha sido una maldita suerte conocer tu ritmo y tu manera de mover los pies. Dos gotas de agua resbalando.
Anunciat 42 concerts d'Espanya per tancar la seva gira Ullidos Tour fins al maig del 2027. A Barcelona actuarà el mes de febrer els dies 11 i 12 al Gran Teatre de Liceu i al desembre també passarà per Tarragona. Segons ha explicat Fito Cabrales en un vídeo que ha penjat ell mateix a les xarxes, la gira per teatres era una idea que ja li rondava feia temps.
Teníamos un poco menos de pena porque sabíamos que yo quería hacer una gira después de esta increíble gira de pabellones. Yo tenía en la cabeza, todos teníamos en la cabeza que queríamos hacer una gira de teatros.
Les entrades es posen a la venda dimarts vinent, dia 30 de juny.
I els esports, Robert Prat.
El Barça campió de la Lliga de Futbol Sala, 4-6 a la pista del Pozo Múrcia, renovació al bàsquet blaugrana, que vol incorporar del Baskonia a Xavi Pujol com a director esportiu i Paulo Galbiate com a entrenador. El Mundial Països Baixos guanya Tunísia 1-3, jugarà contra el Marroc als 16. A Estats Units, que passa com a primera de grup, avui Noruega-França a les 9, Uruguai-Espanya a les 2 de la matinada.
Ara el comentari esportiu amb Marta García.
És el club de gà del rugby català i espanyol i seguirà una temporada més disputant la divisió d'honor, la màxima categoria estatal. I això que enguany ha costat certificar la permanència. Però la Unió Esportiva Santboiana segueix sent un dels dos únics equips que mai ha perdut la categoria. Valdiria Lewi Torres, que ara dona nom al camp, va estar estudiant en Tolosa de Llenguadoc i va aprendre este esport de fama noble per introduir-lo així en tornar a casa. Fundada en 1921, la Santboiana suma 8 títols de Lliga en el palmarès. Esta temporada ha fregat el descens i lluitar per la continuïtat no era l'objectiu. Però en l'esport com en la vida no sempre és tot com ho planifiques. I així l'adaptació és clau, sobretot per a un esport que no compta amb els recursos dels més mediàtics i sobretot per a un club modest, però històric. Ferro i força.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Benvinguts a la millora del dia.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
Entregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Iona, bona tarda.
Hola.
Has pogut imaginar-te qui te l'envia o què?
Suposo que ve mare. Hola, mami.
Que jo no volia donar les gràcies per tot el que has fet per mi aquest temps, per fer-me veure que puc tornar a tindre noves il·lusions i res, i que juntes segur que podem superar tots els obstacles. Oh.
Ai, mami, que bonic. Sabeu que sóc per gràcies a tu.
A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
Anem a repartir berenar.
A la tarda de Catalunya Ràdio.
I a aquesta hora fem un cop d'ull de com es desperta el país. Ara mateix tenim 17 graus a Arties, 22 a Batea, 23 a Portbou. Avui les temperatures s'enfilaran fins als 35-37 graus a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre i quedaran en conjunt entre els 30 i els 33, 34, 35 en alguns punts de la resta del país, sobretot a la zona interior de les comarques de l'Alt i del Baix Empordà. També serà un lloc on les temperatures seran una mica més altes. Un dia avui de sol, amb algunes nuvolades a la tarda, en principi sense precipitació. El cap de setmana, dissabte, tornarà a tenir temperatures molt similars a les d'avui, amb sol en conjunt a la tarda amb nuvolades a la nit. Ja podria aparèixer algun primer ruixat en àrees del Pirineu diumenge. El dia tornarà a ser de matí assolellat, però a la tarda serà de ruixats que afectaran sobretot l'àrea del Pirineu, localment amb alguna tronada, i temperatura ja amb una tendència de baixa. De fet, dilluns, dimarts de la setmana vinent, canvi de temps, amb una entrada d'aire més fresquet que portarà un descens de les temperatures, però també un augment de la inestabilitat, amb ruixats i tempestes que poden ser forts, sobretot al nord del país.
Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
A 8:45, obrirem l'àgora connectant amb Veneçuela per saber quina és l'última hora de les conseqüències del terratrèmol, mentre continua augmentant el balanç de morts i ferits.
A 9:15 entrevistarem la presidenta de 3CAT, Rosa Romà, després que s'hagi oficialitzat que 3CAT s'incorpora a la Unió Europea de Radiodifusió.
A 10:15 rebrem Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda per plantejar-los un nou dilema. Són més de fred o de calor?
I a 11:00, entrevista a la cantant i trompetista Andrea Motis, que diumenge actuarà al Palau de la Música amb el concert To Amy, en homenatge a Amy Winehouse.
Des de les 6 fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir al matí vam estar explicant com s'havien de conservar correctament els aliments a la nevera, cosa que va aprofitar en Sergi per explicar-nos un problema que tenen les llaunes de beguda que hi guarda.
Que a mi m'agraden les Fantes.
Sí, ja ho hem detectat.
I després, quan arriba al súper, m'agrada molt anar a rebre a la mama a la porta de casa, molt content.
Sí.
Pensa que només senti que treu les claus de la porta, jo ja la sento i surto disparat cap a la porta.
Sí, talment com faria un gos, Sergi.
I només que entra...
movent la cua.
Busco a dintre les bosses per veure el que porta i quan trobo el pack de Fantes el porto corrents a la nevera i m'espero davant de la porta de la nevera a que es refredi.
Ostres, Sergi, però això pot passar hores.
La imatge aquesta és absurdíssima.
M'és igual, perquè m'agrada molt la Fanta. Que no puc dir la marca, però ja s'entén.
No la diguis, sobretot no diguis la marca de la Fanta.
I bueno, estic allà esperant a que es refredi, vale? cada minut obro la nevera...
Clar, cada vegada que l'obres torna a pujar la temperatura de la nevera...
Toco la llauna, vale, encara no, tal, tanco...
Sí. Sergi, una cosa, Sergi, mira'm.
Avui, a partir de les 12, més temes pendents.
Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Helena Cerdà.
És un bon dia per no sobrerepresentar l'apatia. Quan m'angoixo pensant com les tendències egocèntriques del nostre sistema ens arrosseguen a l'abisme social i climàtic, respiro un moment i recordo el que diu l'antropòloga ecofeminista Yayo Herrero. Si tothom fos tan individualista com creiem, cap de nosaltres seguiria aquí. La gent se segueix cuidant, diu Herrero, perquè la vida no prospera si no és cuidada. I cooperem perquè, en el fons, sabem que ens necessitem mútuament. Això sí, jo crec que l'esperança rau en ser el més coherents possibles amb aquesta realitat, és a dir, que som interdependents.
I el segon, la Maria Nicolau.
És època de campanyes promocionals de festivals de música i de periodistes de mitjans generalistes preparant continguts estiuencs, coses lleugeretes i fresques, tipus... Quines 10 cançons poses de fons per cuinar? Avui és un bon dia per reivindicar la playlist que més triomfa a les cuines del país, Monòleg Interior i L'Extractor. Una combinació experimental de pensaments recurrents, llistes d'anar a comprar, e-mails pendents, discussions imaginàries i el brunzit constant de la campana extractora. Monòleg Interior i L'Extractor, el duet més escoltat a totes les cuines del país.